Un minut passa de 2:15 de la nit, de les 4 de la matinada pels nocturns, i avui tenim el Paco Guzmán. Bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Que ve molt ben acompanyat de la Núria Bàguena, que és una estudiosa de la història de la cuina i professora d'hostaleria i turisme a l'Escola d'Hostaleria i Turisme la SET de la Universitat de Barcelona. Ella imparteix classes sobre tecnologia culinària, química de la cuina i especialment també de la percepció dels sentits, el nostre patrimoni culinari. I avui el Paco, entre d'altres coses, la volia convidar perquè també treu una novetat editorial.
Sí, jo volia que vingués la Núria, primer, que és el darrer programa que fem en aquesta temporada, i després perquè crec que és una de les coses més interessants que s'han fet per la història de la cuina d'aquesta terra, no? I si et fixes, normalment tenim llibres de cuiners que cada vegada s'assemblen tots més, que tots segueixen una escola, que tots fan cuiners més o menys joves, que fan plats més o menys raros, però no sabem d'on ve la nostra cuina i per què passa tot el que passa, no? Dins d'una cultura. I per sort tenim aquest llibre, i és dels primers llibres que he vist sobre antropologia de la cuina aquí a Barcelona. Jo, quan hem parlat unes altres vegades d'on ve la cuina, sempre t'he dit que jo he après més llegint antropologia i viatjant que a les cuines.
Amb el Marvin Harris i viatjant també, no? I altres llibres, evidentment.
Totes les coses. I em va fer molta il·lusió. A més, ho tenim de primícia. Aquest llibre es presenta demà a la fàbrica de la cervesa Moritz. I bueno, crec que és molt interessant que estigui la Núria aquí, que ens expliqui una mica tota la feina i tota la recerca que ha fet sobre la història de la cuina a la nostra ciutat. Aquest és el primer d'una sèrie i, bueno, no tinc res més a dir que parli de la Núria.
Benvinguda, Núria.
Doncs, hola, bona nit.
Bona nit. Què has intentat plasmar en aquest llibre? Com diu el Paco, és antropològic, hi ha receptes, hi ha la manera de fer de com menjaven les diferents classes socials, només hi surten els burgesos, que és el que
no,
hi surt
no,
en el llibre.
Sí. Mira, jo em vaig plantejar Barcelona, bé, jo soc molt barcelonina i m'agrada molt Barcelona, bé, i les ciutats en general. Llavors vaig pensar que tants anys estudiant i llegint teòrics de la cuina, volia veure-ho aplicat a la meva ciutat o en el meu país, diguéssim. Però si ho mires només a la ciutat és mirar més amb lupa. I tot allò que jo havia après amb els anys, del Poulenc, del Harris, que heu dit abans, i de tants altres antropòlegs i sociòlegs, doncs, quan va passar això a Barcelona? I vaig decidir mirar quan Barcelona va néixer com la Barcelona que nosaltres coneixem. O sigui, Barcelona estava emmurallada, el 1854 es van tirar les muralles, i era una època d'un gran canvi social. És també l'època de la industrialització, i jo em vaig plantejar a buscar si tots aquests canvis que la teoria marca hi eren a Barcelona. I els he trobat, sí.
Canvis
sí, sí.
Com, per exemple, perquè els oients tinguin exemples, sí, deixar de menjar
sí.
Una cosa per menjar-ne
sí,
una altra.
Sí, per exemple, mira, en aquest segle, el XIX, és l'època de les cuines econòmiques, però apareixen les cuines de gas. I fins i tot a finals de segle hi ha cuines elèctriques, encara que un dels textos que hi he trobat és d'un periodista que diu: això és un gran invent, però haurem d'esperar que l'electricitat estigui a totes les cases i sigui econòmic. O és una època que apareixen productes nous, hi ha un nou concepte d'aliments. La medicina pren el valor dels nutrients, de les calories, la lactància infantil, els metges fan medicina social, que això des del segle XVII existeix a Anglaterra pel món de l'industrial i pels obrers que malviuen i moren d'infeccions als pulmons, jo què sé, pels teixits que respiraven i coses d'aquestes. Doncs hi ha un moviment que es diu higienista, que associa a la gent que malviu i les epidèmies de còlera, que n'hi van haver vàries al llarg del segle XIX i la gent morien com rates, doncs quina relació hi tenien amb els aliments o amb l'espai o amb la mala manera de viure a les cases. Aquí hi ha un capítol dedicat a aquesta medicina social i relacionada amb els aliments. Una altra cosa que va passar aquest segle és que apareix la publicitat, i apareixen moltes dels, també, la publicitat de productes i la publicitat dels locals. O sigui, es pot anunciar una botiga que ven
sí,
menjar, sí, I això és una cosa nova, diguéssim, és una aparició i ho he trobat també.
De cop i volta apareixen els productes associats a marques. Potser abans sí. compraves polvos de xocolata, de cacau, sí. i després acabaves demanant pel nom de tal marca i algunes Clar. Han arribat fins ara, no? Comença
sí, sí,
tot
sí.
aquest màrqueting i potser també la industrialització dels aliments.
Sí, 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 la maquinària i de tot.
Els envasos, no?
També. Els envasos, clar, és l'època d'allò Pasteur, les llaunes s'inventen, no? Doncs busca-les i les trobes i tot així.
Clar, també el dia que va aparèixer la primera llauna, no? Ara ens sembla la cosa tan sí. normal i això s'ho van haver d'inventar un dia,
clar,
no?
Clar, llavors el rebost canvia d'una casa quan en aquest segle, perquè també apareix la margarina i el sucre de remolatge, hi ha nous. I una altra cosa és el tren. Ve el tren, el 1548.
El 1848.
Sí, ve el tren, menys dos anys abans que aquest llibre, però això significa una nova distribució de tot el menjar i que els cereals que venen d'Extremadura o que venen d'Andalusia o així arriben molt més ràpid. O arriben al port de Barcelona i se'n van molt més ràpid a l'interior de Catalunya.
I per poder
fer... O sigui que era tot un gran canvi...
Per poder fer un sí. llibre com aquest, no sé què en pensa el Paco, però deus haver hagut de mirar molts més altres llibres. Gent viva d'aquella època no n'hi ha, no?
No, però han deixat obres,
de,
eh?
De creuar moltes informacions diferents per trobar la informació gastronòmica. O...
Moltes hores de llegir, moltes, però moltes. Però és divertit perquè quan trobes alguna cosa és com trobar tresors. Dius, mira això, mira què feia, no? Mira què passava. I vas fent un...
Ho capito dove va a finire il sole quando non c'è più, dietro a quelle cose che mi coprono la visuale, per poi ritornare sopra le colline a svegliarmi ancora e ricominciare. Ho capito che...
Dius che hi ha també un capítol dedicat a l'exposició universal, la del 1888.
Sí, sí, sí. Vaig estar llegint, hi ha unes revistes que es deien l'òrgan oficial de l'exposició, que n'hi ha 75 números, és una revista molt gran, així de tamany d'A3, i les vaig mirar així, amb lupa. I veus, la van començar a editar un any abans de l'exposició. I a part de veure de com s'aixequen els edificis o les lluites polítiques que hi havia entre els barcelonins que volien l'exposició i els que no, hi ha molta documentació del menjar. Vaig trobar... en l'índex de tots els productes que hi havia presents en l'exposició hi ha molts de menjar, molts, hi ha moltíssimes entrades aquí, estan a la secció quarta, no sé, doncs hi havia molts presents. Després hi ha també vaig trobar els pavellons dels països, el que portaven de productes dels països. Japó va portar cata d'algues, cata d'arròs, soja, o de Terranova bacallà, quantitat de coses que quan llegeixes dius, ostres, com ho feien això, no? Hi havia vivers d'ostres. Els bars com el bar del Liceu, el cafè del Liceu, teníem ostres vives també d'aquestes, amb un viver, i la gent els podia anar a comprar. I vas veient i dius, són bastant sí. moderns, eren com l'última tecnologia. I després a la secció de maquinària hi havia les màquines d'última tecnologia amb vapor, que també és... producte de la industrialització, la màquina de vapor, la xocolata, com els juncoses, i aquí hi ha imatges en el llibre, que hi ha dels pavellons...
Ensenya la portada de la càmera, a la càmera, la portada del llibre, perquè els acosta-la sense por a la càmera web. Esteu veient a la Núria Wagner i aquest llibre, Cuina i menjar a Barcelona, 1850-1900, que el Paco l'ha obert per la pàgina 135, on apareix com el que seria el menú d'un banquet. No sé si sí. l'has obert expressament per comentar
sí.
alguna cosa.
Xerrant de l'exposició, podríem dir, Núria, que n'hi ha una diferència entre abans de l'exposició i després de l'exposició a l'hora d'entendre el menjar aquí a Barcelona?
Sí, hi ha un canvi. Mira, un dels canvis és que l'exposició va fer que vingués molta més gent i apareixessin els hotels i els cafès. Tot això agafa una força molt gran. I a Barcelona hi havia molts cafès a principis del 18, a finals del 18 i el 19. Si prenem cafès o tavernes, allò de mala mort. Però a finals, amb aquell llibre, els cafès són molt importants i ja són de luxe. La burgesia ja és molt rica i té molts.
En aquella època es veu, i es pot veure al llibre, n'hi havia molta diferència entre la cuina que era de burguesos o la cuina que era del dia a dia del poble. No?
Molta diferència, però molta, molta. La classe mitja no existia gaire. Sí. Sí, i hi havia també molta misèria, eh? O sigui, els metges... Una de les coses que van fer els higienistes és fer com unes topografies mèdiques que analitzaven el que menjaven els obrers i lo que, com mal vivien, diguéssim, molts vivien en pisos, moltes famílies juntes, i no tenien accés a cuina, en un pis que hi viuen en una habitació tota una família o dos, així no cuinar, llavors havien d'anar a menjar en tavernes o en fondes, i això està ben descrit, s'ha trobat, i també els menús són molt humils i molt així. Després hi ha la classe menestral o els botiguers o aquests que ja tenen més diners, però tampoc mai, però tampoc mai mengen l'exuberància de l'alta burgesia, que el menjar és festes i festes i molt servei i portar coses de França i d'on sigui.
Una altra cosa que es veu quan mires menjars d'alta burguesia i menjar d'hotels, n'hi ha molta influència de França, no?
Esclar, sí, 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 sí.
Menús són fets amb plats tradicionals francesos, no?
De l'alta hostaleria francesa, sí. Després de la Revolució Francesa, diguéssim una mica abans, la cuina deixa d'estar a la cort o a Palau i passa a ser a l'alta restauració. Llavors tota Europa i així miren aquestes receptes així.
I plats clàssics.
I a més parlaven en francès, el servei i tot de l'alta burgesia a Barcelona en aquella època parlava en francès.
Després va venir perquè el castellà.
Però això és després d'en Franco.
Però potser els plats més típics catalans eren vistos, encara que fossin bons, com de pagès, no? Com diu el Paco, no era ben vist fer plats.
Bueno, però això és una mica tòpic, perquè mira, amb un banquet, els banquets aquests, en el capítol de l'exposició, hi ha molts banquets que es van oferir doncs, per la inauguració del pavelló de premsa, per amb agraïment als obrers, i n'hi ha un fet per la duquesa Medina Celi, que va venir i es va impressionar tant de l'exposició i va voler servir a la premsa i als organitzadors un banquet. I el seu banquet va exigir que fos de plats de cuina regional espanyola. Hi havia plats de totes les comunitats. O sigui que això ho tenien en compte. Hi havia ja un tipus de valor de la cuina típica, diguéssim, o el que ara diríem.
O almenys aquesta senyora, sí que ho va tenir clar.
Sí, sí, sí.
Alguna cosa més vols afegir, Paco?
Jo res més, que tu miris tot, que vegis el tipus de producte que es fa, que vegis les receptes, que no són per res receptes senzilles, que vegis que són coses que encara avui en dia estem treballant i que són molt actuals, no? I que pots veure d'on venen, te dic coses com els bunyols, te dic coses com les croquetes, salses, com es fan els suquets, o que miris els tipus de peix que es treballa. És molt curiós perquè hi ha receptes de salmó, que és un peix que venia de fora, de bacallà, que ara doncs, els transports són molt diferents, però en aquell temps era molt més complicat, no? I també productes molt més a l'abast de la gent, com eren les sardines o els calamars, que encara que els calamars avui en dia són cars, en aquell temps no, no? Sinó tot un ventall, tota una varietat que et mostra molt bé d'on venen les nostres tendències. Si parlem una mica de tot el que eren els cafès i les orxateries, veus que n'hi ha una cultura del xarrup, del menjar aquest de cafeteria, de fruita i de fresc, de l'orxata...
Del mantecao, que els avis li deien mantecao.
Els xarops, que eren sucs de fruita, els barrejant amb aigua per treure's la set, que són refrescos, encara tu dins a la Coca-Cola d'ara, diguéssim.
I que encara a províncies no es portava molt, ja tens moltes coses de xocolata i xocolateries i diferents tipus de xocolates i formes de preparar el xocolata aquí a la ciutat, que per aquell temps era molt modern.
Era molt modern.
Les ganes d'innovar i el rigor doncs hi van ser sempre. Sí. I tot això es troba en aquest llibre Cuina i menjar Barcelona 1850-1900 de CIM Edicions, el número d'una col·lecció. Anirà sempre pel camí gastronòmic la col·lecció?
Sí, però sempre amb treball de camp o de...
Amb aquest punt més antropològic i social i històric.
Sí, ja n'hi ha prou de llibres de receptes, com ha dit el Paco.
Doncs agraïm a la Núria Bàgena i Maranges no només que hagi estat en directe aquesta nit al Cabaret Elèctric, sinó la tasca de la qual parlava el Paco, que se n'editen molts de llibres de cuina, però són llibres d'aquests una mica resultons, amb receptes estranyes i cuiners doncs resultons també, i en canvi la tasca de formigueta entre biblioteques i d'anar barrejant una mica d'aquí i una mica d'allà és la que fa la Núria Bàgena fent aquesta història de la nostra cuina. Ha parlat de cuina romana altres vegades i d'altres èpoques, ara amb la d'aquests 50 anys, i el Paco Guzmán, que l'hem tingut aquí al Cabaret Elèctric des del mes de febrer, portant-nos cada setmana també menús, platillos, idees, carns per confitar, xarrups per xarrupar, i que li desitgem que passi molt bon estiu al Paco, i moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a tots i a reveure.
Que vagi bé.